Els tècnics de DIF han detectat 648 punts que han de ser inspeccionats a la xarxa ferroviària catalana. D'aquests 500 ja han estat revisats i de la majoria se n'ha fet un informe tècnic. El Ministeri de Transports, però, en la nota que ha emès aquesta tarda, no concreta si els problemes que ha trobat són greus o no. Estem de nou, de fet, en una nit de desconcert. El tram de l'AP7, que s'havia obert per alguns autobusos, torna a estar tallat des d'aquesta tarda. Segons el Servei Català de Trànsit, ho han decidit els responsables de l'obra. No se sap quan es tornarà a obrir. I el túnel de Rubí, bàsic per a la circulació de mercaderies, no obrirà demà, com s'esperava, segons fonts ferroviàries.
Per culpa de la crisi d'aquests dies, Rodalies ha perdut ja una quarta part dels passatgers que tenia. El govern reclamarà a l'Estat les despeses que comporta la contractació extra d'autobusos o la gratuïtat de la C32, que es calcula al voltant de 600.000 euros diaris.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé.
La Generalitat també estudia com compensar les empreses afectades pel bloqueig dels seus productes.
Catalunya nit. Aquesta tarda hi ha hagut cimera a Barcelona perquè la regularització extraordinària dels migrants que viuen a Catalunya arribi a tothom a qui hauria d'incloure. Hi han participat els governs català i espanyol i també entitats involucrades en el procés. La consellera de Drets Socials i Inclusió ha respost als ajuntaments que s'hi oposen, com el de Figueres.
Els ajuntaments i les persones que critiquen aquesta regularització s'equivoquen. És una regularització que garanteix uns drets a persones que ja estan a Catalunya i simplement el que fa és que puguin treballar en bones condicions i que el seu treball també reverteixi en tota la societat. Aquí l'únic que perd, com deia també el delegat del govern d'Espanya, són els explotadors. La resta de la societat guanyem.
La nostra petició dels diferents agents socials és que hi aboquin els recursos necessaris perquè no serà un procés fàcil. Les diferents entitats que ho han de fer de les administracions estan molt tensionades, com ja sabem.
D'aquí unes hores, demà 5 de febrer, expira l'únic tractat de reducció d'armes nuclears que encara vincula els Estats Units i Rússia. Si no hi ha una sorpresa d'última hora, s'afegirà, per tant, un punt d'inestabilitat més a un món ja convuls. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els negociadors ucraïnesos i russos es tornaran a reunir demà a Abu Dhabi amb la mediació dels Estats Units. Aquesta és ara per ara la bona notícia, que continuaran parlant, perquè no han arribat a grans acords.
Un dels diaris més rellevants del planeta, el Washington Post, farà retallades dràstiques, acomiadarà al voltant d'un terç de la plantilla. L'accionista majoritari de la capçalera és el fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ens ho explicarà des de Washington l'Oriol Serra i ho analitzarem també amb Carmina Crusafont, experta en periodisme de la Universitat Autònoma.
Avui ha mort als 63 anys Eugeni Sallent. Va ser gerent de les emissores de Catalunya Ràdio i director de TV3 i també de RAC1.
La Marta Vives ens portarà al Teatre Nacional per veure La Reina Lloba, un personatge que apareix en diverses obres de Shakespeare.
I tot això us ho explicarem acompanyats de l'humorista Marc Serrats. Fa monòlegs des dels 11 anys i avui tenim moltes ganes de parlar amb ell. Serà la part final del programa.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Adif ha detectat 648 punts de la xarxa de Rodalies que han de ser inspeccionats per determinar si cal actuar-hi. La majoria d'aquests punts se situen en vies pròximes a la costa o bé per vies on hi ha força trinxeres o talussos. D'aquests ja se n'han revisat més de 500 i s'han emès un 60% d'informes tècnics. El contingut, però, encara no és públic. S'estan fent treballs ara per ara d'emergència en 31 punts de la xarxa. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Aquestes dades surten de la reunió que han tingut aquesta tarda el Ministeri de Transports amb la Generalitat per repassar el pla d'acció en zones sensibles de la xarxa. Quines són aquestes zones?
Doncs mira, són 648 punts en trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes i vies de totes les línies, però els tècnics han posat especial atenció en aquelles en trams que pròxims a la costa, com ara Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders, aquests són els túnels del Garraf, o Barcelona-Mataró-Massanet, i també les que passen per zones amb més presència de talussos, com les línies La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra-la-Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellbisbal-Mollet. Per fer aquests reconeixements es destinen més de 50 tècnics que se sumaran a l'operatiu desplegat, fan inspeccions visuals, a peu, de camp o recorreguts en tren. Però a més de la reparació és important el manteniment. Per això el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat que reforçaran l'equip de Rodalies a Catalunya amb 30 places més i amb una divisió que vetllarà pel manteniment preventiu de la xarxa, amb equips tècnics que treballaran exclusivament en les línies R1, R2 i R4, així com els túnels de Barcelona.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
El dispositiu total compta amb més de 400 tècnics d'ADIF, segons assenyala el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
I per part d'ADIF s'està reforçant tot el que és el tema de personal de manteniment. S'han incorporat, o estan venint a Catalunya, 400 tècnics que estan treballant ara mateix en 31 punts de la xarxa per tal de recuperar l'abans possible els diferents trams que estan afectats ara mateix.
Pel que fa al més immediat, Carme, quina és la situació de la xarxa ara mateix? Quina és la previsió per demà?
Doncs mira, l'última actualització de Renfe, la que ha fet aquest vespre, diu que la xarxa de Rodalies s'està estabilitzant i, tret d'algunes incidències ja resoltes, els retards avui han estat puntuals.
S'està estabilitzant. Ahir vam patir les incidències al matí, avui pot haver-hi demores puntuals, però el que procurem és que els trens vagin amb freqüència perquè el viatger no noti el retard que es pugui produir.
I per demà es manté el mateix dispositiu de trens i de serveis alternatius per carretera que mobilitzen gairebé 400 autobusos. Renfe vol recuperar la confiança dels usuaris. Des que va començar aquesta crisi a Rodalies, un de cada quatre usuaris ha deixat d'agafar el tren, encara que el trajecte sigui gratis.
Això pel que fa als trens. Ara bé, aquest vespre, aquesta tarda, hem sabut també que l'AP7 ha tornat a tancar el tram en sentit sud entre Martorell i Gelida.
Sí, el carril s'havia reobert aquest matí per permetre el pas d'autobusos interurbans i de Renfe, però aquesta tarda l'han tornat a tancar a petició del responsable de l'obra, segons el Servei Català de Trànsit. En aquest punt va caure el mur de contenció que va provocar la mort d'un maquinista de l'R4 a Gelida.
Esclar, la mort d'aquest maquinista, també del seu company de l'accident de Damuth, i la sensació que tenen d'inseguretat estan al darrere de la convocatòria de vaga que han fet els sindicats per la setmana vinent. És una vaga que ara per ara continua en peu per dilluns, dimarts, dimecres, i que es manté malgrat la reunió que avui han mantingut amb el ministre Òscar Puente.
Sí, podríem dir que la reunió d'avui ha estat una presa de contacte, perquè el sindicat majoritari CEMAF, la UGT i Comissions Obreres mantenen aquestes aturades per aquests tres dies de la setmana que ve, perquè volen treballar amb més seguretat. Diego Martín és el portaveu del CEMAF.
Lo principal es que todos los ferroviarios se vean escuchados por todos los actores del sector ferroviario. Creo que al final hemos llegado a estos trágicos desenlaces porque en algún caso pues estos ferroviarios se han visto sin poder manifestar o no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones y sus reportes, y creemos que eso debe cambiar.
Doncs ja veurem què passa. Demà continuaran negociant.
En parlarem. Gràcies, Carme.
Bona nit.
Doncs hi ha molta gent que se sent perjudicada per tot el que està passant en aquesta crisi de Rodalies, també empreses, i també la Generalitat, que reclamarà a l'Estat que assumeixi el cost de les despeses extraordinàries que ha hagut d'assumir per la crisi de Rodalies. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
De quines despeses estem parlant? No sé si estan quantificades.
Doncs mira, Manel, despeses com la contractació d'autocars de reforç i també d'informadors, o l'obertura del peatge a l'autopista C32. No tenim una una quantificació global, no hi ha xifres oficials, però s'estima, per exemple, que només l'aixecament d'aquestes barreres, de les de la C-32, costa uns 600.000 euros cada dia. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat als matins de TV3 que es negociarà el pagament d'aquestes despeses.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé, doncs, aquests dies, aquesta crisi, aquesta situació, i, per tant, nosaltres exigirem que aquests recursos se'n retornin.
El govern, d'altra banda, estudia ajudes per les empreses afectades per aquest desgavell ferroviari, sobretot pel bloqueig del transport de mercaderies. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio del conseller d'Empresa, Miquel Samper.
Volem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat, quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
Trànsit ferroviari de mercaderies molt afectat pel tancament del túnel de Rubí. Doncs bé, fonts ferroviàries han confirmat a Catalunya Ràdio que demà tampoc està previst que reobri la circulació per aquest túnel, que és un punt bàsic pel transport de mercaderies i que està tancat a la circulació en detectar, si recordem-ho, esquerdes i filtracions.
Gràcies, Rafael. Doncs segurament podríem trobar en la següent història un exemple potser menor, però paradigmàtic d'aquest desgavell que es viu al voltant de la xarxa ferroviària, i és el dels tres ascensors que es van instal·lar ara fa un any a l'estació de tren de l'Arbós, al Baix Penedès, i que encara no han funcionat mai. Aquests ascensors començaran a funcionar d'aquí poques setmanes. Adif i Endesa s'han acusat mútuament d'aquest endarreriment. Segons Renfe, Adif preveu acabar les proves que s'estan fent durant els pròxims dies. Això és el que ha explicat un dels operaris que hi està treballant.
Falta la posta a punt, que es diu, comprovar seguretats, neteja, treure plàstics... I ara ja estem aquí per acabar-los.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Avui hi ha hagut la primera presa de contacte entre el govern espanyol, el català i les entitats i agents socials per encarar el procés de regularització extraordinària de migrants que ha de començar a l'abril. Aquesta tarda s'ha celebrat una cimera a Pedralbes, d'on han sortit, de moment, poques concrecions. De moment hi ha hagut aquesta entesa, això sí, perquè hi hagi una coordinació entre administracions i entitats i aconseguir que el procés sigui àgil i eficient. Maria Costa.
La trobada ha servit perquè els dos governs parin l'orella a les necessitats de les entitats, els sindicats i patronals a l'hora d'afrontar aquest procés. El primer pas serà crear un registre d'aquestes entitats i agents socials que atenen i tracten persones immigrants i que se'n puguin beneficiar. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha deixat la porta oberta a la possibilitat que aquestes entitats puguin tramitar informes.
Les entitats col·laboradores podran tramitar aquests expedients. Les institucions podran fer aquests informes de vulnerabilitat. Insisteixo, encara aviat, però hi ha una predisposició total a col·laborar i una predisposició total del govern d'Espanya a escoltar i a que ens ajudin.
I la consellera Mònica Martínez Bravo insisteix que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
Amb un objectiu clar i compartit, que és que cap persona que es pugui acollir a aquesta regularització quedi fora per un tràmit, per desconeixement o per manca de recursos digitals o de qualsevol altre tipus.
Les entitats com la taula del tercer sector han vist amb bons ulls la trobada, però reclamen un cop més recursos. Xavier Trabada, on és el president?
La nostra petició dels diferents agents socials és que hi aboquin els recursos necessaris, perquè no serà un procés fàcil. Les diferents entitats que ho han de fer de les administracions estan molt tensionades, com ja sabem, i serà imprescindible que s'hi aboquin recursos, pressupostos, i que es busquin models de col·laboració, com s'han apuntat a la taula, que seran possibles.
Es calcula que el procés de regularització podria beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones migrants a Catalunya.
D'aquí unes hores, demà 5 de febrer, s'acaba el tractat de control nuclear entre els Estats Units i Rússia, que són les dues grans potències atòmiques. Es tracta del tractat New Star, que ha limitat des de l'any 2010 el nombre de míssils i ogives operatives dels dos països. Sense aquest instrument de control, a partir d'ara, Vladimir Putin i Donald Trump es veuen lliures per ampliar els seus arsenals, i a més és que no hi ha perspectives de nous acords. Marc Güell, bona nit.
Bona nit.
Què significa la fi d'aquest acord?
Doncs posa fi a una època de més de mig segle d'instruments de vigilància mútua entre Moscou i Washington per limitar els seus arsenals nuclears estratègics. Tot i que els primers acords els van signar Nixon i Brezhnev, el 1972, amb la caiguda de la Unió Soviètica, es van imposar els primers límits significatius i es va establir un règim d'inspecció que va servir de patró per al New Start, que expira demà. Un document que limita el nombre de caps nuclears desplegats per cada país a 1.550 i a 700 els míssils per llançar-los. El Ministeri de Defensa rus ja ha dit en un comunicat que se senten totalment lliures per desplegar la seva capacitat nuclear, però que actuaran amb responsabilitat. Els Estats Units diuen que qualsevol futur acord ha d'incloure la Xina, una aproximació que el sociòleg i analista de conflictes i desarmament Jordi Armadans qualifica de distracció perquè omet altres potències nuclears del món.
Si tu poses la Xina en l'equació, òbviament també hauries de posar les potències europees que tenen armes nuclears, Gran Bretanya i França, que sumades doncs, pràcticament tenen el mateix que Xina. Jo penso que és senzillament una distracció, però des d'un punt de vista numèric, o ens centrem en les dues superpotències o fem tot a les potències nuclears.
Doncs bé, en ple debat sobre el control de les armes nuclears, Putin s'ha reunit per videoconferència amb el president xinès Xi Jinping. Tots dos han enviat un clar missatge a Trump. L'aliança russo-xinesa és indestructible, diuen. Això sí, el president xinès ha mantingut també una conversa telefònica posterior amb el president nord-americà, segons ha revelat Donald Trump. Vladimir Putin ha deixat en segon pla les converses de pau a Ucraïna i amb la mediació dels Estats Units que s'estan fent a Abu Dhabi. Moscou, Cristina Solies.
Vladimir Putin està més preocupat per la fi de l'últim tractat que limita les armes atòmiques amb els Estats Units que per la fi de la guerra a Ucraïna. I com que sap que Donald Trump tem la suma dels arsenals nuclears de Rússia i la Xina, ha aparegut amb Xi Jinping per treure pit de la seva associació estratègica.
Pel que fa a la situació internacional, enmig de turbulències creixents, l'aliança de política exterior entre Moscou i Pequín continua sent un factor estabilitzador important.
Mentrestant, a Abu Dhabi no hi ha hagut cap gran acord en la primera jornada de les negociacions de pau, més enllà, segons ha anunciat Zelensky, d'un possible nou intercanvi de presoners. Els Estats Units han admès que les parts continuen encallades en els esculls més complicats. I tot i que, de moment, no han acostat posicions, les delegacions tornaran a reunir-se aquest dijous.
I l'administració TAM retira de Minnesota una cinquena part dels props de 3.000 agents d'immigració que va desplegar el mes de gener. El cap de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, ha anunciat avui que redueix el nombre de policies perquè ha aconseguit, diu, la cooperació de les autoritats locals i estatals en la detenció i trasllat d'immigrants sense els papers en regla. Tom Homan, l'anomenat tsar de les fronteres, ho justifica per una millora de l'efectivitat.
Tenint en compte l'augment sense precedents de la col·laboració policial i amb l'objectiu de reduir el nombre d'agents de l'ordre per fer aquesta feina en un entorn més segur, anuncio que amb efecte immediat retirarem 700 agents avui, 700 agents de l'ordre.
700 law enforcement personnel.
I l'informe anual de Human Rights Watch constata un avenç de l'autoritarisme arreu del món i en especial als Estats Units. Segons aquesta ONG, l'inici del segon mandat de Donald Trump a la Casa Blanca està marcat per atacs sostinguts als pilars de la democràcia amb una àmplia campanya de batudes contra immigrants, detencions massives d'estrangers sense papers en regla i el trasllat forçós de ciutadans veneçolans a centres penitenciaris infamis del Salvador. El més preocupant, diu el director executiu d'aquesta organització, és que aquesta tendència va més enllà dels Estats Units.
Veiem un ambient hostil als Estats Units i un declivi molt pronunciat del que podríem dir qualitat de la democràcia en aquest país, però no s'ha aturat a casa seva i estem veient que els Estats Units ja no donen més suport a les regles globals.
Una jornada d'acomiadaments al Washington Post, un dels diaris més prestigiosos dels Estats Units i que va destapar l'escàndol, per exemple, del Watergate. Eliminarà la secció d'esports i el podcast diari reduirà les seccions d'internacional i llibres i donarà més pes a la informació local i política. Doncs a Washington. Connectem amb l'Oriol Serra. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit, Manel.
Com s'ha rebut aquesta notícia entre el sector periodístic aquí als Estats Units?
Doncs amb molta tristesa. Podríem dir que el periodisme de la capital nord-americana es troba de dol. A la redacció del Washington Post s'ho esperaven, en certa manera. Sabien de fa temps que Jeff Bezos havia encarregat una retallada sense precedents. És per això que molts redactors havien enviat cartes desesperades al propietari del diari, sense èxit, evidentment. L'excolumnista del Washington Post, la veterana Sally Quinn, ha parlat de tragèdia en declaracions a la CNN.
It's just tragic what's happening.
El que està passant amb el Washington Post és tràgic. No hi ha ningú que no ho senti així. No sóc només jo o la gent del Washington Post. Ho és per a tothom en el món del periodisme. Els meus col·legues del New York Times estan tan consternats com tothom perquè no volen veure morir el periodisme, i tampoc el Washington Post.
Mort del periodisme, si no el maten les xarxes socials, Manel, el matarà el Jeff Bezos de torn.
Sí, no sé si s'ha explicat en què consisteixen les retallades i com les justifica.
Sí, les apuntaves en certa manera ara, és una tercera part de la redacció, de moment. Desapareix el Departament d'Esports, de fet ja no han enviat a ningú als Jocs d'Hivern d'Itàlia. La prestigiosa xarxa de corresponsals internacionals queda pràcticament escombrada. De fet, la corresponsal a Ucraïna, Lizzie Johnson, ha assegurat a través de la xarxa X que s'ha assabentat que el diari l'ha deixat tirada en plena cobertura de la guerra. I un altre exemple, el tancament complet de la delegació del diari al Pròxim Orient. La justificació de tot plegat, doncs, econòmica. El diari hauria perdut prop de 200 milions de dòlars en dos anys i centenars de milers de subscripcions.
Déu-n'hi-do, eh? Perquè també és la manera en com ho ha fet, amb aquesta precipitació. No sé, a partir d'ara, què es creu que pot passar amb el Washington Post? En quina posició queda aquest diari tan retallat?
Sí, mira, el diari queda desolat, si més no la seva ànima, i la direcció actual assegura que això sí, reforçaran altres àrees d'interès, començant per la política nacional. Veurem també amb quina orientació. De fet, s'ha anat intuint també els darrers mesos i anys, i diu que reforçaran altres àrees d'interès, començant per la, per exemple, tendències, ciència, tecnologia, salut, cultura i famosos. En part estem parlant d'un redireccionament cap a un diari més de servei basat al consum, que no pas il·lustratiu, analític o d'investigació. Ja no pensem en aquell diari del Watergate, evidentment.
Sí, sí, això és tot una altra cosa, com a mínim això sembla. No sé en quina posició o com es veu ara la figura de Jeff Bezos, que ja va entrar al diari en polèmica. Què se'n diu?
Mira, Jeff Bezos queda com el botxí, evidentment, l'home que s'ha carregat al Washington Post. No només amb aquesta retallada, sinó també amb la seva petjada d'ençà que el va comprar per 250 milions de dòlars el 2013. Segons l'exeditor Martin Byron, algunes de les decisions de Bezos han contribuït a la fallida del diari i a la pèrdua massiva de subscriptors. Per exemple, la cancel·lació d'una pàgina editorial en suport de Kamala Harris durant la campanya electoral del 2014. Però és que recordem que Bezos, també amo d'Amazon, té una fortuna estimada de 261.000 milions de dòlars. Per tant, aquestes pèrdues de 177 milions per ell serien pràcticament engrunes, per no dir propines, no? Un Bezos que és cada cop més conegut per ser un servent de Trump. Recordem la pel·lícula Publireportatge Melania, que vam comentar aquí al Catalunya Nit. És un altre exemple. I, en definitiva, carregar-se al Washington Post en un any electoral seria un altre exemple d'aquesta declaració d'intencions de Jeff Bezos amb el Washington Post.
Doncs serà interessant demà veure com ho explica el propi Washington Post. Moltíssimes gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs quan queden 7 minuts per arribar a 11:15, volem parlar d'aquesta notícia que ens ha sorprès aquesta tarda amb Carmina Cruzafont, que és professora agregada del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma. Bona nit, Carmina.
Hola, bona nit.
D'entrada, com interpretes aquest anunci del Washington Post?
Doncs és un resultat de les decisions de la propietat del mitjà. De fet, com ha explicat el vostre corresponsal, és el resultat de les decisions de Jeff Bezos, unes decisions que primer anaven en la línia d'apostar molt per la tecnologia i primer va semblar que funcionaven bé, però els canvis en els darrers 2 anys, el canvi en la direcció del diari, el no suport a la candidatura de Kamala Harris i una sèrie de decisions editorials, doncs ha fet que perdi molts subscriptors i perdi la confiança i la credibilitat dels lectors. I això s'ha traduït doncs, en uns resultats econòmics negatius, i la manera més fàcil és reduir el nombre de periodistes, no? Perquè no s'han pres les decisions internes correctes.
Quan un mitjà tan important pren una decisió així, de seguida apareix la pregunta de si n'hi haurà molts més que li aniran al darrere. Si parlem ara exclusivament dels Estats Units, els altres grans diaris hem d'esperar que facin coses similars o no?
Mira, normalment s'agafa com a referència el Washington Post, el New York Times i el Wall Street Journal com els 3 grans diaris que sempre han estat els diaris de referència, no? Mentre la situació del Washington Post és problemàtica, en el cas del New York Times les coses van molt bé. És un diari que té 12,7 milions de subscriptors. Els números li surten molt bé. De fet, apunta a tenir el 2027 15 milions de subscriptors, fa bon periodisme i està constantment contractant a nova gent. Per tant, diríem, en el cas del New York Times, ha fet aquesta transició al digital de manera molt completa. I el Wall Street Journal, que és un diari molt més per un públic, una audiència molt més segmentada, també li estan sortint bé les coses. Té un públic de subscriptors menor, però li surten bé les coses. Per tant, és veritat que amb aquests grans diaris de referència, el Washington Post pateix perquè no ha marcat bé l'estratègia, però per contra tenim 2 diaris que poden servir de referència perquè les decisions s'han pres correctament pensant que el negoci del periodisme és un negoci que l'has de conèixer i que no és com el tecnològic, que és una mica el que li ha passat a Jeff Bezos, no? Pensar que el periodisme és tecnologia únicament.
Clar, sí, ens situem ara aquí a Catalunya, que suposo que l'escenari és diferent, però ja ens ho diràs tu ara. El que sí que s'observa a simple vista és que els diaris de paper pràcticament han desaparegut del paisatge. Ara, trobar-ne un ja has de saber exactament on anar-lo a buscar, ja no et trobes amb els diaris de paper que com sí que passava fa anys. Això vol dir que els diaris estan en crisi o és només el paper? Estem en un moment de canvi? Com ho hem d'analitzar?
És a dir, la tendència del suport paper és una tendència que, com veiem, s'està reduint, però això és un fenomen que passa des de fa més d'una dècada. Per tant, diríem, aquest suport està deixant de fer-se perquè, diríem, la demanda dels propis lectors també ha baixat, no? Cada vegada més estem en suports digitals, sobretot en el telèfon, i per això, diríem, és normal, i això no només passa a Catalunya, sinó a la resta del planeta, no? Que el suport paper baixa. Però, per contra, el que fan els diaris és buscar l'audiència en altres suports, en els suports digitals, no? El repte és trobar la manera de que aquest canvi del suport paper, que tenia una fórmula d'èxit, que era gran part del finançament venia de la publicitat i una part del producte, doncs ara el que li passa als mitjans i on tenen el repte és que aquella publicitat que tenien garantida al paper, en el cas digital no la tenen i han de buscar la fórmula de com aconseguir aquests ingressos, no? I no hi ha una única fórmula d'èxit, i això és, diríem, on estan batallant els mitjans, no? Com trobar aquella manera de que allò que abans tenien garantit per la publicitat en paper ara ho puguin tenir, diríem, en el suport digital, que és on es troben les audiències avui en dia.
Clar, perquè ara quan parles amb gent del sector, tothom més o menys et ve a dir que costa molt tirar els diaris endavant perquè són molt cars de fer una bona informació, tenir gent desplaçada, etc. I no se sap fins a quin punt la publicitat o les subvencions són suficients per cobrir-ho, no? Si ara passem al món digital, on també hi ha des de la intel·ligència artificial o molta gent informant sense tot el que ha de tenir un mitjà de comunicació que vulgui ser rigorós, fer que poder fer bon periodisme i que et surtin els números, suposo que es complica molt. Per on s'ha de intentar que quadri?
Sí, clar, la clau per al que veiem en els diaris d'altres escenaris, no?, europeus, nord-americà, d'altres països, la clau és trobant una diversificació de les fonts d'ingressos que permetin, diríem, pagar tots els costos de l'exercici del bon periodisme, no?, perquè tenir bons periodistes no és una cosa barata i tenir i fer cobertura. Per tant, diríem, la publicitat és una part, la subvencions ajuden també, i sobretot on ara es focalitza molt és en les subscripcions, no? Aconseguir que el teu lector el tinguis fidelitzat i et pagui una subscripció com podria pagar, doncs, la subscripció de Netflix o d'una plataforma audiovisual, no? I aquí està el repte, com aconseguir que el lector pagui aquesta subscripció, bé sigui a través de, diríem, del pagament del producte o a través d'alguna experiència, d'algun esdeveniment, d'algun patrocini, etc., que això faria, diríem, diversificar i aconseguir aquests ingressos. I aquí està el gran repte.
Doncs estem en un moment de transició, o això sembla, de moment avui, amb aquest anunci del Washington Post, que ja veurem si és un cas aïllat com sembla a hores d'ara. Carmina Crosafont, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Són 11:15.
Fem ara una pausa per la publicitat, però de seguida tornem aquí al Catalunya Nit explicant-vos els efectes i desperfectes que està provocant aquesta última borrasca, Leonardo, que ha paralitzat del tot Andalusia, i alguns efectes dels quals també ens arribaran en les pròximes hores. Ens ho explicarà després la Gemma Puig.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. Al Teatre Poliorama, del 5 de febrer a l'1 de març.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de bons i dades, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
I vam acceptar un bolo quan només teníem una cançó i vam haver muntat tot un repertori en menys d'un mes.
No sé si hi havia algun altre nom candidat pel grup. O de seguida vau tenir clar que us diríeu a l'Osa.
No, o sigui, nosaltres ens havíem de presentar en un concurs que no vam guanyar, però aleshores havíem de tenir un nom.
Pots dir que no us precipiteu a l'hora d'acceptar reptes? Veig que es va repetint un patró. No havíem decidit el nom i ens vam apuntar a un concurs.
És veritat.
Ens vam agafar un bolo i només teníem una cançó.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen ja 4 minuts a 2:15 de la nit. Ho dèiem ara abans de la publicitat. El sud-oest de la península està vivint hores difícils sota l'impacte de la borrasca Leonardo. De fet, la borrasca ha paralitzat Andalusia durant tot el dia i encara hi ha molts serveis que demà no es podran reprendre. De fet, l'última hora és que encara ara, a Màlaga, la Guàrdia Civil està buscant una dona que hauria caigut en un riu. Cèlia Forment.
Sí, ha passat a la població malaguenya de Salayonga, en ple temporal, per on passa el riu Turbilla, on hauria caigut. L'avís l'ha donat una altra dona que l'acompanyava. Això és el que se sap per ara, mentre que la Junta d'Andalusia ha anunciat que reobrirà demà gran part dels centres educatius, però manté el tancament a Jaén, Almeria i els municipis més afectats pel temporal. Així ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Antonio Sanz.
Se recuperaria la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema, hay muchísimas incidencias todavía, y la zona del Estrecho, la zona del campo de Gibraltar. A todo esto tenemos que incluir, ya lo advierto, incidencias concretas que puedan producirse y pidieran la recuperación de la normalidad.
La borrasca Leonardo continua deixant greus conseqüències al territori. Més de 3.500 persones han estat desallotjades de casa seva, 14 rius i 10 embassaments es troben en risc de desbordament i diverses carreteres continuen tallades. A més, totes les connexions ferroviàries d'alta velocitat segueixen suspeses. Les pluges han estat especialment intenses en zones de Cádiz, Màlaga i Jaén, amb registres històrics de fins a 700 litres per metre quadrat. Tot i que es preveu una lleu millora, les autoritats demanen extremar la precaució davant l'augment del cabal dels rius i del desgel de Sierra Nevada. La borrasca afecta també al Marroc, amb més de 100.000 persones desallotjades i 3 morts, i Portugal, on també hi ha hagut una víctima mortal.
Gràcies, Cèlia. Fa pocs dies parlàvem aquí al Catalunya Nit, fèiem balanç de tota la pluja que ha caigut a Catalunya als mesos de desembre i gener. Parlàvem de xifres que havíem de tirar 30 anys enrere per trobar casos similars. Doncs bé, amb les nevades passa si fa no fa el mateix. Han deixat aquest hivern de moment unes reserves de neu de 900 hectòmetres cúbics a l'Alt Pirineu. És la segona xifra més alta dels darrers 20 anys, només superada per la del 2020, quan hi va haver el temporal Glòria. Lleida, Júlia Albacar.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre calcula que d'estos 900 hectòmetres cúbics el 60% arribarà als embassaments catalans de la Conca de l'Ebre. Això són uns 540 hectòmetres cúbics, la mateixa capacitat que tenen els pantans de Rialb i Oliana junts. Segons Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la CHE, són xifres excepcionals que superen en un 40% les reserves d'un any normal.
En estos momentos están en un año excepcional de acumulación. Hablamos de acumulaciones máximas en torno a 900 hectómetros cúbicos a estas fechas. Este es un año excepcional comparable a los años 2020 o 2004, que tienen valores similares o ligeramente superiores.
Unes reserves que encara podrien augmentar els propers dies i fins que no comenci el desgel. El sistema de pantans de la Conca de l'Ebre a Catalunya està al 81% de la seva capacitat, que és de gairebé 2.300 hectòmetres cúbics repartits entre 17 embassaments.
...43.600 persones van ser diagnosticades de càncer l'any passat a Catalunya. Es tracta d'un 2% més que l'any anterior, i les previsions dels metges són que en els propers anys els casos de càncer creixin més entre les persones joves. L'any passat van morir a causa d'aquesta malaltia 17.600 persones. Són dades del Departament de Salut, que ha fet públiques avui amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. Oriol Pujador.
Sí, els càncers més freqüents en homes són el de pròstata, colon i pulmó, i en dones el de mama, colon i pulmó. Aquest últim últim és el que es manté com a més mortal en tots dos gèneres, malgrat els petits avenços que hi ha per tractar-lo. De fet, el Departament de Salut ha consolidat la biòpsia líquida com a prova diagnòstica per millorar el tractament de precisió en determinats casos de càncer de pulmó, i ho ha fet amb bons resultats.
Et dèiem ara que els metges els preocupa una tendència que ja han detectat, i és que hi haurà més casos, més diagnòstics entre persones joves d'entre 20 i 30 anys.
Les estimacions per aquest any, per al 2026, que fa la Societat Espanyola d'Oncologia, apunten a 8.000 diagnòstics de càncer a joves d'aquestes edats, més de la meitat en dones. Una xifra que globalment encara no és alta, perquè recordeu que parlàvem de 43.000 al global de Catalunya, estaríem parlant de 8.000, però que no deixa de preocupar els metges perquè cada any va creixent. El més habitual en dones joves són el de mama, el de tiroides i el de coll d'úter, mentre que en homes és el de tiroide, el de testicle i el de colon. Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, explica que és una tendència a nivell mundial i que no hi ha un sol motiu que l'expliqui.
Tots els canvis hormonals i que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics. Llavors, no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
Una altra incògnita que preocupa els oncòlegs és per què el càncer en aquestes edats més joves és més agressiu. Per contra, les taxes de curació són també més altes, d'un 80% en la majoria de tumors.
I encara en l'àmbit de la salut, Oriol, investigadors de la Xina i dels Estats Units han identificat una nova xarxa cerebral que connecta el cos amb la ment i que podria obrir la porta a nous tractaments contra el Parkinson.
En concret, el que han identificat és la regió del cervell responsable dels problemes fonamentals de la malaltia, i aplicant una teràpia experimental no invasiva, han duplicat la millora dels símptomes respecte a actuacions en altres regions del cervell. L'investigador Javier Pagano Barragà assegura que la recerca possibilitarà nous abordatges més eficaços contra la malaltia.
La limitació que té l'estimulació magnètica transcranial és que els efectes beneficiosos que s'obtenen generalment són transitoris. L'avanç científic és que aquesta regió no s'havia modulat prèviament i obre la porta a que altres tècniques de neuromodulació, que tenen una eficàcia més persistent en el temps, incideixin sobre aquesta regió que fins ara no s'havia incidit.
Els responsables de la investigació creuen que els resultats demostren la possibilitat de tractar el Parkinson amb neuromodulació abans del que es fa actualment i sense cirurgia cerebral.
L'actriu Elisa Mulià ha retirat l'acusació contra Íñigo Errejón per presumpte abús sexual. En un comunicat a través de les xarxes socials, Mulià diu que no és una retractació, que ho ha fet perquè s'ha sentit sola i també angoixada per la situació. Per la seva banda, Íñigo Errejón mantindrà la querella contra ella per demostrar que és innocent. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Elisa Mulià diu que no és una retractació i que ho ha fet per motius personals i de salut, i que s'ha trobat sola perquè cap altra víctima s'ha sumat al procés penal. Una situació que l'ha desgastat. Una decisió que pot acabar tenint conseqüències jurídiques, segons advertia l'advocat de l'actriu, Alfredo Arrién.
La más rápida y directa va a ser el archivo de su procedimiento. Los magistrados de la audiencia provincial obviamente lo van a tener en cuenta, este movimiento de Elisa Mulià, eso es lógico, y luego puede tener consecuencias en el sentido de que pueda emprender acciones legales Íñigo Errejón contra ella.
Des de l'entorn de Errejón asseguren que l'exdiputat tirarà endavant la querella per presumptes calúmnies que va interposar contra Mulià per demostrar que és del tot innocent. Tot i la renúncia de Mulià i la petició de la Fiscalia d'arxivar la causa, l'acusació popular ha anunciat que es mantindrà en el procés i, per tant, si l'Audiència Provincial desestima el recurs presentat per Errejón, l'exdiputat haurà d'anar a judici.
Tres minuts i seran tres quarts d'onze. El govern espanyol redobla la pressió a Junts perquè permeti aprovar el veto als desnonaments de famílies vulnerables. L'executiu de Pedro Sánchez té un mes ara per capgirar la situació, per bé que els de Carles Puigdemont continuen sense fer-los costat. Àlex Giral Robert.
Sí, els juntaires mantenen que el decret ataca els propietaris catalans, fins i tot després d'haver exclòs de la norma els qui tenen menys de tres pisos. Conscients que els seus vots seran clau, el govern espanyol ha decidit avui passar l'atac sense embuts. Sentim els ministres d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i de la presidència, Félix Bolaños.
Tiene que pensar en esas personas que sufren y que ellos que son tan nacionalistas y tan independentistas, pues muchos de ellos también son catalanes.
A los grupos parlamentarios que voten que no, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios.
L'executiu espanyol xifra en 12.000 els catalans que podrien acabar al carrer si el text no prospera. I és que la via Junts és l'única que li queda a la Moncloa per salvar l'escut social. Alberto Núñez Feijóo ja ha avisat del dret i del revés que el PP s'hi oposarà.
El gobierno no tiene la facultad de expropiar a un arrendador su derecho para cobrar la renta. Y este tipo de expropiaciones son de otros territorios, no de una democracia occidental como es la española.
Això mentre Podem, també necessaris a la votació, s'ha sumat a la pressió a Junts i els ha titllat de poca vergonyes.
Es una vergüenza que estén golpeando y que estén yendo a por la gente más vulnerable de este país.
Els socis de Sumar, per la seva banda, ja demanen a Sánchez que, si el decret fracassa, en presentin tants com sigui necessari.
Doncs bé, aquí, gràcies, Àlex, la Generalitat intenta seduir els de Carles Puigdemont perquè aixequin el veto, en aquest cas, el nou model de finançament. La consellera d'Economia ha animat els partits a millorar la proposta inicial durant la seva compareixença al Parlament, on ha protagonitzat un estira i arronsa amb el diputat de Junts, Antoni Castellà. Parlament, Albert Prat, bona nit.
Què tal, bona nit? Sí, aquest debat s'ha convertit en una advertència als de Carles Puigdemont perquè no tombin la proposta pel sol fet de portar el segell d'Esquerra Republicana. La consellera Alícia Romero ha demanat a Junts que no deixin perdre aquesta oportunitat.
Es pot millorar, segur, es pot modificar, segur, però tots hem de ser responsables i conscients que les oportunitats arriben en un moment determinat. No sabem si la tindrem d'aquí un any i, per tant, crec que l'hem d'aprofitar.
El diputat Antoni Castellà li ha exigit un canvi als bàsics de l'acord.
Sortim de la LOFCA i establim una negociació amb l'Estat. Crec que sí, tenim una oportunitat per rectificar.
I la consellera s'ha mostrat confiada que s'acabaran entenent perquè creu que no s'allunya tant de la proposta que Junts portava al seu programa electoral.
El que diu coincideix bastant amb el que està sobre la taula en aquests moments. És a dir, jo llegint allò penso, home, Junts podria entrar, i espero que ho faci.
Esquerra i els Comuns han coincidit que Junts està fent un càlcul electoral de tot plegat. Albert Salvador i David Cid demanen que s'ho repensin.
Sempre partit davant de país. Mai estan per fer avançar el país, només càlcul a curt, i reconec que els ho funciona. El país avui necessita a Junts per Catalunya.
Quan vostès pacten alguna cosa, és la lluna. Ara, quan ho pacten els altres, és una llufa. Especialment, deixi-m'ho a mi, no ho diran ells, ho dic jo. Especialment si és d'Esquerra Republicana.
La consellera d'Economia també ha concretat que abans de Setmana Santa, la ministra d'Hisenda tornarà a convocar tots els governs autonòmics, per tant, a tots els consellers del RAM, per aleshores sí, donar llum verda a l'acord inicial perquè comenci a caminar, comenci la seva tramitació al Congrés.
Doncs bé, a l'acord del nou model de finançament encara li falta una segona pota i és la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. És una qüestió que demana Esquerra. Aquesta proposta de moment està verda. Els republicans exigeixen avenços en aquest sentit si Salvador Illa vol parlar de pressupostos. Al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ha tornat a demanar al PSOE que vagi més enllà de les bones paraules.
Nosaltres volem aprovar pressupostos. El que no sabem és si el Partit Socialista ho vol tant com nosaltres.
Però quines són les garanties dies exactes per poder començar a negociar pressupostos?
Doncs, escolti, que trobin una solució per desencallar la captació de l'IRPF, que nosaltres...
Ja, si veu bona voluntat, si veu voluntat...
No n'hi ha prou.
Passa un minut i mig, a 3:15 de la nit. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada amb la Marta Vives entrarem al TNC, a vist ja el muntatge que s'ha estrenat avui, La Reina Lloba.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts. Diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa que hi ha furgoneta, doncs
S'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dotze minuts per arribar a les 11 de la nit. Noves complicacions anglès a la selva mantenen els veïns sense aigua.
La canonada principal s'ha tornat a rebentar després de fer les connexions pertinents per recuperar el servei i s'ha descartat reparar-la un altre cop després d'una segona esllavissada ahir. Ara es treballa amb dues altres solucions possibles. Des de la policia local truquen els veïns de més de 75 anys per si cal que els portin aigua.
L'empresa International Paper tancarà les plantes de Valls i Montblanc.
Deixarà sense feina uns 200 treballadors. La direcció justifica el tancament pel procés de fusió i reorganització que el grup està fent a Europa. En canvi, el president del comitè d'empresa, Albert Caral, diu que només respon a interessos del lobby paperer.
Es tracta d'una estratègia premeditada de desmantellament orientada exclusivament a interessos financers. Ells volen crear molta demanda per poder així ells pujar preus.
L'alto al foc trontolla a Gaza després que avui hi hagin hagut 24 palestins que han mort en atacs aeris d'Israel.
L'ofensiva sumada a les dificultats de la gent per creuar el pas de Rafah posa a prova la fragilitat del pla de pau de Donald Trump. Aquesta ofensiva israeliana és la represàlia d'un incident en què un soldat hebreu ha estat ferit greu.
Home, l'objectiu ha de ser seguir sent una televisió líder tant des de la perspectiva qualitativa com quantitativa. No? Jo crec que tot el que fem ha de ser per reforçar aquest lideratge i aquesta posició de TV3.
És la veu i la reflexió d'Eugeni Sallent, exdirector de TV3 i de RAC1, que avui ha mort a causa d'un càncer als 63 anys. Sallent va ser designat director de Televisió de Catalunya el 2012. És un càrrec que va ocupar fins al 2016. Actualment era el responsable de la productora de Media Pro Studio a l'Amèrica Llatina, Montse Pujol.
Nascut a Sabadell, Sallent era graduat en Enginyeria Informàtica i va ser gerent de Catalunya Ràdio entre el 1995 i el 1999. Més tard va ser el director de RadioCat com a responsable de RAC1 i RAC105, des d'on va fer el pas a la direcció de Televisió de Catalunya, que va ocupar del 2012 al 2016. Aquell any es va incorporar al grup MediaPro i va dirigir la seu de Colòmbia fins al 2019. Avui, poc després de conèixer el seu decés en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, el director de TV3, Siegfried Gras, ha destacat el talent de Sallent al capdavant de l'ENS.
Va creure amb els nous informatius que això era l'any 2012-13 i segona era una persona que donava molta importància que la gent pogués desenvolupar les seves idees. Per exemple, paraules que encara tenim com el foraster van néixer sota la seva direcció, no?
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en un missatge a la xarxa, l'ha definit com una figura clau dels mitjans de comunicació del país.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Maria Rodríguez Soto es converteix en la reina lloba. El muntatge del TNC, que dona veu i protagonisme a Margarida d'Anjou, és un muntatge escrit i dirigit per Pau Carrió a partir de textos de Shakespeare, que es podrà veure a la sala petita del TNC fins al 8 de març. Marta Vives.
Aquesta reivindicació de Margarida d'Anjou per part de Pau Carrió udola amb tanta ràbia, ambició i brutalitat que a vegades costa d'entendre. Tot i que la força escènica de Maria Rodríguez Soto és tan gran que no és estrany que cineastes i directors teatrals socials maldin per donar-li personatges protagonistes. I aquesta, la d'una dona que ho és tot. És amant, és reina, és mare, és guerrera, és bruixa visionària, és vídua. Una dona que lidera els exèrcits dels Lancaster, que lluita contra els York i que finalment ho perd tot. Maria Rodríguez Soto.
És una obra d'emocions molt fortes i molt bàsiques, no? És una tragèdia on l'instint de supervivència, l'odi, l'amor i la venjança estan per sobre de tot.
Un personatge complex i infinit que treu les urpes per sobreviure a uns homes, reis, ducs, cardenals i homes poderosos i grans Pau Roca i Quim Ávila sobre l'escenari per posar-la al seu lloc. Un lloc residual en els textos de Shakespeare on surt Enric VI i Ricard III i que Pau Carrió li dona, per fi, la veu que es mereix.
I acabem de saber que ha mort als 90 anys la científica, investigadora i escriptora Josefina Castellví. Va ser la primera dona espanyola a participar en una expedició a l'Antàrtida. Allà va ser responsable de projectes científics internacionals, Oriol.
Sí, ho han confirmat fonts de la família. Nascuda a Barcelona el 1935, Castellví va ser pionera en els viatges científics a l'Antàrtida, on va treballar intensament en el camp de la bacteriologia marina. L'any 1984 va fer aquesta primera expedició que li va canviar la vida, tal com reconeixia ella mateixa al programa Opció Personal de Catalunya Ràdio l'any 2004.
El dia que jo vaig desembarcar a la illa Livingston, no l'oblidaré mai. Vàrem anar a fer una incursió amb tenda de campanya, no? I tant era així la inseguretat que quan ens en vam anar, érem quatre companys, vàrem deixar una ampolla amb un missatge a dintre, enterrada amb aquesta illa, doncs donant fe de que els quatre catalans havien estat allà, no?
L'any 2021 va rebre la medalla d'or de la Generalitat i el 2003 la Creu de Sant Jordi. Se la considera un referent internacional a la investigació científica que ha obert camí a dones de diferents generacions en el món de la ciència.
Gràcies, Oriol.
Sis minuts per arribar a les 11, moment ara de parlar d'esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
I comencem amb un àudio del Tot Costa.
La notícia del dia, malauradament, és la confirmació que Marc-André Ter Stegen haurà de ser operat. L'operaran aquest divendres de la lesió que té a l'isquiotibial de la cama esquerra.
Divendres a Finlàndia s'operarà Ter Stegen a mans del doctor Lempainen, un especialista en aquesta mena de lesions. Recordem que Ter Stegen, jugant un partit de Lliga al camp de l'Oviedo dissabte, es va trencar muscularment els isquiotibials de la cuixa esquerra, i el fet que passi pel quiròfan doncs, fa pensar que també pot tenir afectació al tendó, d'aquí que recorri aquest especialista, que ja han intervingut alguns jugadors del Barça en aquest sentit, i aleshores, un cop operat, s'especificarà quin període aproximat de baixa tindrà Ter Stegen, que no serà pas, curt ni de bon tros.
Pobre, ha estat de mala sort.
Sí, sí, està de pega. Bé, el segon document sonor del dia en l'àmbit dels esports és el següent, Cyril Engonge, nou jugador de l'Espanyol.
I'm a very instinctive player.
Soc un jugador molt instintiu, tècnic i molt orientat al gol. No és normal per un extrem, però és que jo vaig jugar de davanter centre quan era jove. Soc imprevisible, m'agrada treballar per l'equip.
És, de fet, l'únic reforç de l'Espanyol en aquest mercat de fitxatges d'hivern. És un extrem belga de 25 anys, arriba cedit pel Nàpols, i l'Espanyol, si ho fa bé, el podria comprar un cop acabi aquesta sessió al final de la temporada, perquè hi ha opció de compra d'uns 15 milions aproximadament, que no es baixa ni de bon tros. No. Ho hauria de fer molt bé perquè l'Espanyol desembutxaqués aquesta quantitat. Ell s'ha mostrat confiat en aquesta presentació que podria fer que l'Espanyol s'ho pensés. Per tant, a veure com es desenvolupa el nou fitxatge de l'Espanyol.
Doncs ja ho veurem, i demà hi ha un partit importantíssim. En parla Pere Romeu, entrenador del Barça femení, a la prèvia del partit de Copa contra el Real Madrid.
Mapi, hem fet tot el possible per intentar arribar de cara al partit. Va entrenar i no es va notar del tot còmode a nivell de turmell, llavors ara farem una petita aturada i farem un període de adaptació que no sé amb exactitud quants dies seran.
Serà un altre duel Real Madrid-Barça, en aquest cas als quarts de final de la Copa Femenina, com una final perquè no hi ha tornada, és a partit únic aquesta eliminatòria, i ara ho sentíem en boca de Pere Romeu, sense Mapi León una altra vegada, a qui li persisteixen les molèsties que té el turmell dret, la deixen fora del partit. Demà també jugarà l'altre equip català supervivent, el Badalona, que visitarà el camp de la Real Societat. Avui s'han jugat ja les dues primeres eliminatòries de quarts. L'Atlètic de Madrid s'ha classificat per semifinals, ha derrotat 4-1 l'Atlètic Club de Bilbao, també ha accedit a les semifinals al Tenerife, que s'ha imposat 0-1 al Madrid Club de Futbol. No confondre Real Madrid i Madrid Club de Futbol, eh? Són dos clubs diferents. A la Copa Masculina, dues eliminatòries més de quarts, després que ahir el Barça es classifiqués per a les semifinals. Ara mateix, l'Alavés i la Real Societat van 2-3 a l'afegit del partit, mentre que el València i l'Atlètic Club de Bilbao estan empatant a 1.
Molt bé, moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau. She don't care about my car. She don't care about my money. And that's real good, 'cause I don't got a lot to spend. But if I did, it wouldn't mean nothing. She likes me for me, not because
un primer punt que podem fer és que avui la Gemma Puig ens arriba animada, trobo.
Sí, insecure conditions. Jo només he pogut interpretar això.
Doncs més que jo.
Pot anar per aquí, no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. No, avui era una mica trampa, perquè és el títol de la cançó. És una cançó de Blessed Union of Souls que es diu Hey Leonardo. She likes me for me, i d'aquí
ve. Molt bé, molt bé.
El Leonardo, el Leonardo.
M'ha costat molt trobar una cançó que digués Leonardo, però...
Però mira, sí, sí.
Tenim, doncs és perquè tenim demà un front associat a aquesta borrasca Leonardo. Avui ens n'ha creuat un al matí, ha portat poqueta pluja, a la tarda ha tingut més estones de sol, però demà serà més actiu. Per tant, aquesta matinada ja començarà la precipitació pel terç oest. És en vent de sud i això fa que la cota de neu també anirà pujant, dels 1.600 cap als 1.800 metres. Al matí plourà meitat oest, però després a mig matí, migdia, doncs ja pot ploure, podríem dir, a qualsevol indret. Potser l'Empordà quedaria una mica al marge i a la tarda també s'obriran clarianes cap a les Terres de l'Ebre. Però durant bona part del dia doncs, tindrem aquestes precipitacions. No seran molt abundants, potser les més continuades cap al vessant sud. Aquesta cota de neu a la tarda pujarà fins als 2.000 metres. I el que sí que notarem és que no farà tan fred com avui, sobretot al matí. Tindrem temperatures una miqueta més amunt. I demà, al vespre, el vent s'enfortirà i també el temporal de mar doncs, anirà creixent a tota la costa. Per tant, aquesta borrasca Leonardo que ens va enviant fronts i aquest no serà l'últim d'aquesta setmana.
Molt bé, doncs ja estem preparats.
No serà l'últim.
Sí,
Doncs res, anirem esperant dia a dia.
Exacte.
Fins demà, bona nit.
Adéu, Gemma.
Bona nit.